Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Amb aquella intenció de treure'n, mal que sigui, alguna sensació positiva de la conversa enmig de com estan les coses en tots els àmbits. Saludem, per començar, però, amb la Susana des de l'ADEC. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
I bon any també per la gent de l'ADEC.
Igualment.
Ens ho deies abans de festes que estaven a punt de començar ja cursos, activitats, i esteu ja amb tot
sí,
això, no?
Iniciem l'any amb noves propostes formatives i noves propostes d'agenda, que com sempre a final del programa farem un repàs.
Doncs abans de finalitzar aquesta segona hora de programa farem un repàs a l'agenda també de l'ADEC. Saludem a Dolors Pons, del Gremi d'Hostaleria de l'Alt Penedès. Dolors, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Des de quan constituït el Gremi d'Hostaleria de l'Alt Penedès?
El Gremi d'Hostaleria de l'Alt Penedès està constituït dels anys 70, ja fa uns quants anys que
vaja,
té en funcionament. El seu origen ja és a posar que era un gremi comarcal d'hostaleria i turisme, una mica doncs, també pensant en tot el turisme i el potencial que té el Penedès amb tots els seus recursos que pot tenir, amb tota la seva gastronomia.
D'acord, entenem l'Alt Penedès com el Penedès així d'una forma molt extensa o com?
El Penedès el concebem com el Penedès, tot i que nosaltres creiem i apostem per un Penedès més gran, considerant doncs, tot el que és la zona del Garraf, Baix Penedès, el Penedès...
O sigui, un Penedès de vegueria, vaja, gairebé.
Sí, nosaltres el considerem més com vegueria, donat doncs, que també tenim tots els vins de la D.O. Penedès i també un plat com és el xató que ens engloba i tenim doncs, tant el producte com el territori doncs, ens dona aquesta característica. I una de les coses que ens avala també és donat doncs, tot el que és la marca Barcelona, en què Barcelona és més i també ens engloba com a Costa Barcelona, però és una de les coses també que hem de mirar de potenciar i crec que hauríem d'anar una miqueta a la una en aquest sentit.
Ens ha deixat moltes coses a la safata la Dolors, però això de la marca Barcelona, això de la Costa Barcelona, agrada molt al Penedès o no?
Bé, els nostres orígens creien que hauríem d'haver potenciat més Penedès, però també en som conscients, la que ven és Barcelona. El client que ve a Catalunya ve a Barcelona. A Barcelona és un gran centre turístic, és realment el que pot desviar a totes aquestes persones que poden visitar les nostres zones. I és aquí on hem de saber vendre el nostre producte, els nostres vins, el nostre territori. Tenim uns recursos preciosos, des d'anant de les muntanyes que hi ha al Penedès fins a la costa, tenim uns bars de vinyes i uns mars mediterranis realment preciosos, i què és el que hem de fer? És intentar acostar tot aquest públic que ve a Barcelona, tots aquests vaixells que doncs, reiteren les seves visites, doncs, de que es desviïn i que facin aquestes visites a les nostres poblacions.
Saludem Pedro Alonso. Pedro, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
És el propietari d'un clàssic, a la Masia Segarulls.
Bueno.
Podem dir així?
Sí, per què
sí, no?
No?
Perquè no? Amunt i avall, Olèrdola de l'amunt, Olèrdola de la vall, doncs
correcte,
clar, sempre algú es pot aturar a la Masia Segarulls. Des de fa quan, Pedro?
Pues exactamente 16 anys ja.
Déu-m'hi-do.
16 anys.
Déu-m'hi-do. Per cert, començaria per aquí. Les obres aquestes de la C15, com les ha viscut?
Bueno, gracias a Dios han terminado. Sinceramente, lo hemos pasado apretadito. Ahora sí, ha valido la pena porque la seguridad que tienes ahora a transitar por esta carretera, que no la tenías antes, he visto muchos accidentes en los 16 años y siempre esperaba, bueno, mejor dicho, no esperaba que me ocurriera, pero estabas ahí, ¿no? Por lo tanto, los accesos ahora son perfectos. Nuestro cliente cuando nos llama, potencialmente de Barcelona, ¿no? Por teléfono, oiga, tal, salida 11, ya está, salida 11 Castel de Olèrdola, ¿no? Está muy bien indicado y por lo tanto ahora sí que estamos ya satisfechos después de las pequeñas peleas que había tenido con los señores de la carretera, que había días que no nos dejaban pasar, bueno, que no querían dejarnos pasar. Oiga, es que estamos asfaltando, es que no podemos, oiga, es que voy a trabajar. Claro, el cliente no llegaba, lógicamente nos iba a pelear con... Y bueno, ahora, pues como he dicho antes, estamos ya bastante satisfechos.
¿Des de l'obertura s'ha notat?
¿Perdón?
¿Des de l'obertura d'aquesta nova carretera s'ha notat?
Efectivamente, no en cuanto a la afluencia hacia nosotros, porque, bueno, no lo sabemos todavía, pero sí hemos notado que hay afluencia al castillo. Lo cual quiere decir que ahí se empieza a generar un tránsito que, bueno, pues que más y que menos algún día pues entra, visita, coge una tarjeta, te llama o vuelve. O sea, hay un cliente potencial que se mueve en la zona, que antes no se movía.
Perquè el cas de la Masia Segarulls també és ben singular, perquè la situació de l'establiment està clar que no és comparable a la de molts, no?
Así lo denominamos nosotros y así la denominan nuestros clientes que... como decía antes, la mayor parte son gente de Barcelona que pueden tener una casa por aquí en la zona, pero que quedan sorprendidos por la singularidad del espacio donde está y el territorio, un parque natural con el castillo al lado, y luego pues como tenemos en el Penedès, rodeados de viñas, ¿no? Yo tengo un eslogan que lo digo bastante a los clientes, digo, aquí, desde aquí se ve todo pero no se oye nada, y es cierto, es una tranquilidad absoluta, principalmente el fin de semana, que es cuando las canteras no funcionan.
Ya, ens ho heu posat molt bé. Des d'allà dalt es veu la crisi o no es veu?
Bueno, la crisi jo crec que ara se ve des de tots els sitjos.
D'acord, no? O sigui que des d'aquella talaia també.
Però antes comentaven aquí els companys hoteleros que hemos pasado por otras, por la edad que tenemos, pues sí, es cierto, hemos pasado por otras y peores que esta. Ahora tenemos, ¿sí?, una crisis. Sí, yo creo que sí. Eran unos años muy...
Com deia aquell, va, una, que hagi estat pitjor que aquesta.
No, no, bueno, la crisis yo he vivido durante los primeros 18 años de mi vida en Salamanca, yo soy de Salamanca, en una finca muy parecida a la que estoy ahora, y la crisis era permanente, o sea, es decir, yo le sentía a mi padre, tenía que vender ovejas para pagar al obrero que tenía, y al final tuvo que quedarse sin obrero y al final se tuvo que venir. Lo cual era una crisis galopante, ¿no? Y las condiciones de vida que tenías no tienen que ver nada con las de ahora. Ahora todo el mundo tiene calefacción en casa. Antes no había calefacción, no había medios, no había... Bueno, yo le contaba el otro día a dos de mis hijos, a los pequeños, que cuando iban a la bicicleta, ellos iban a unas ropas ahí y tal. Bueno, yo me ponía un papel de periódico en el pecho para que no me diera el frío. Tenía que hacer 6 kilómetros en bicicleta. Por lo tanto, a mí no me hablen de crisis. Lo que hace falta es trabajar con seriedad y honestidad. Y ya está.
Ves quina percepció de la crisi, eh? Clar, quan un l'ha passat pitjor, per descomptat que fins que no s'arribi a aquell nivell, bueno, es pot denominar crisi en uns altres paràmetres, però sí, n'heu viscut de pitjors. Francesc Castellví, bon dia.
Hola, bon dia.
En Francesc Castellví ens recordava no només la inauguració de les teles, sinó tot aquell procés previ que ho vas votar, literalment.
Sí.
El que vivim és una crisi?
Home, evidentment. És una crisi. Cada crisi té la seva època. El que deia Pedro és la seva època i jo estic d'acord completament, i quan ha dit paper de diari jo em recordava, sap per què és paper de diari? Perquè no hi havia plàstic, no existia encara el plàstic, i es posava paper de diari per no tindre... Bueno, però amb el que m'ho referir, de que són temps canviants, evidentment, els que han viscut èpoques d'aquest tipus, pues, totalment són diferents. Aquesta crisi crec que jo la denomino per la crisi de l'abundància, entens? Tenim massa coses, volem massa coses, aleshores no podem rescindir i hem de rescindir. Si rescindíssim de tot el que tenim, de tot aquesta cosa que ens han posat, veuríem com veuríem millor, gastaríem menys, perquè clar, toca això.
És a dir, si prescindíssim de tot allò que ens sobra, de tot allò que ens sobra.
Totalment. Dius, no, ens sobra. Sí, home, no gastem tant i vivim com vivíem fa 30 anys. I veuríem... Ai, toca
Francesc,
això ara.
Anava a dir, Francesc, m'ho ha posat això malament ara. No, podem prescindir d'anar al restaurant.
Sí, sí. No, perdona un moment. Jo estic parlant que pot anar que hi vagi, però qui no hi pot anar que no hi vagi.
D'acord.
Per tant, la crisi està amb aquell que té la crisi. M'explico. No dic que tothom hagi de
no,
fer.
No, home, no, evidentment.
Entenem-ho. Avui, en sobre, tenim 4 televisors a casa. Amb un hi tenim prou. Els 3 no els llancem, aguardem-los. Que tenim... La conducció abans era caminant. Avui tenim cotxe. Si no t'interessa, trau-te el cotxe. Dius, consum. Escolta, hem de prescindir per arribar a la crisi. No vull entrar dins d'aquest.
No.
He de parlar de menjar,
però en qualsevol cas,
de consumir...
Però en qualsevol cas, l'Estela va néixer,
sí,
i ens ho deia en Francesc, en un moment difícil. És a dir, sí, una inversió forta,
sí, sí,
que va acabar-se precisament a les portes d'una crisi en aquell moment.
Bueno,
però com ha viscut l'establiment aquests 20 anys?
Bueno, jo et diré una cosa, que jo sóc un producte de la crisi. Per tant, puc dir que sóc hijo de la crisi. Perquè l'Estela, quan va entrar la crisi, era cavallo perdedor, absolutament, perquè era un establiment nou, com quasi tots els establiments nous que es van fer grans inversions. Però aquí què va sortir? A la crisi surten d'altres iniciatives, d'altres coses que es posen a l'abast, diguem-li, de la mente, de l'humà, que dius, bueno, em sento derrotat, acabes i és acabat. Però quan lutxes, treballes, busques el teu sistema, surts de la crisi. I l'Hotel Estela surt de la crisi debut amb la lluita i amb tot el que va bé. Les guerres, no entrem en detalls. Però realment aquí estem. Després de 20 anys, va un gran sacrifici de treball i voler posar la gastronomia, perquè hi ha dues coses importants. La crisi ens va ensenyar, diguem-li, a nosaltres, jo no era hoteler, sincerament, vull dir, no sóc d'amic del món de l'hotelero, jo sóc industrial, no sóc enginyer elèctric, no tinc res que veure amb l'hostaleria.
D'on veniu, Francesc?
Jo feia centrals nuclears, estava a Central d'Escó, de Vandellòs, i fèiem manteniments a les empreses elèctriques. En fi, era un altre concepte, totalment.
Caram, oi tant, si era un altre concepte, veràs.
Però realment hem de dir una cosa, jo em vaig trobar amb aquesta història i vaig tindre que obrir el xip i tirar endavant. Vaig fer un restaurant, que dins de l'hotel hi ha un restaurant, perdoneu, vull dir, jo, i què vaig fer? I a mi em deien la gent, tu t'has de portar a l'hotel? Vaig portar a l'hotel, clar, sóc un gran client d'hotel i un gran client de restaurant, faré el que a mi m'agrada. I vaig aplicar el que a un client li agradava. I aquí estic. Aquí estic. Us ho dic perquè vull dir que les crisis són bones, les crisis són necessàries a esporgar l'arbre, perquè hi ha rames que estan malament, s'ha de, i el tronc que sigui bé, nosaltres tenim aquí tota la DEC, tenim tots els gremis amb ganes de treballar, aquell que no té ganes de treballar, aquell que no té iniciatives, aquest perdrà, i s'ha de tindre iniciatives noves, us ho dic. Perdoneu que us ho digui així,
no. Que faig a casa un monòleg. És que en qualsevol cas, qui ens pugui escoltar, en certa mesura pot pensar...
És molt important.
No, algun li pot... no li pot resultar un pèl dur aquest discurs? No. Estan les coses com... Pregunto, eh?
No, perquè... jo diria que tampoc. Escolteu una cosa. Jo crec que el que s'ha de fer és despertar. I despertar, que no estem en una crisi, estem en uns canvis socials. Pel que sigui, ja no entrarem ni polítics, ni financiers, ni vulguem, sinó ens ho fan canviar. Ens han fet canviar, Pedro deia el que feia, i aquest el Campos també del mateix, per l'època que tenim, no? Aleshores, el que s'ha de fer, el que sí que s'ha de fer, que la crisi, cadascú ha de resoldre a casa seva la seva crisi. Ha de buscar la solució a la seva crisi, perquè és un mercat que no ens ve gent, no gasta el suficient, però no tothom està en crisi. Perquè si nosaltres veiem que hi ha 20, un 20 i pico per cent de parats, queda un 80%, que escolta, no té tant crisi, vull dir, ha de consumir més o menys, però que realment hi ha una cosa molt clara, s'ha de concentrar amb el treball, amb el sacrifici, amb buscar iniciatives noves, les carreteres noves que han ficat, aquests de l'Ordal, que esteu fent, la Dolors, buscant iniciatives noves perquè la gent se faci atractiu, que els nostres restaurants estiguéssim al dia, que poséssim el producte. Jo estic segur que tots ens venen, els que ens escolten, venen a la casa nostra, menjaran estupendament. Se'n van al Melià, menjaran fabulosament. Al Pedro i a la Dolors, en els restaurants avui en dia es mengen molt bé. Molt bé es menja. Per què? Perquè hi ha gran producte, hi ha grans professionals i ja n'han depres molt, m'entens què vull dir? Clar, la gent, això és molt important.
Aturem un moment aquesta loquacitat. Bàsicament d'acord? Abans de saludar el senyor Campos, bàsicament d'acord?
Sí, jo estic d'acord en que doncs, hi ha hagut unes crisis, hi ha hagut crisis fortes. Nosaltres, doncs, des d'Ordal, doncs, també hem viscut, nosaltres estàvem dintre de la Nacional 340, és un establiment doncs, dels anys 70, en què he vist canvis des de la AP7...
On estava el Dolors?
A Ordal. Nosaltres tenim un restaurant a Ordal.
Com es diu?
Cal Pelegrí. És un restaurant doncs, familiar... basat en la cuina catalana i sempre també hem hagut d'anar buscant alternatives per poder seguir endavant. Hem trobat doncs això, les infraestructures han anat canviant, hem hagut de buscar altre tipus de client, ara ens hem intentat fer més enoturisme, hem de buscar pautes doncs, i obrir camins perquè els nostres negocis continuïn. A banda, penso que també hem de treballar de forma conjunta, és a dir, individualment nosaltres tenim els nostres problemes als nostres establiments i els hem de millorar, hem de mimar el client i hem de donar, però a part, crec que també hem de saber vendre territori, vendre producte de país i que coneguin doncs, que aquí aquesta zona del Penedès, zona del Garraf, zona de Baix Penedès, doncs, que tenim molt de potencial.
Això és el que està costant més?
Penso que costa i una mica perquè a vegades potser no ens ho acabem de creure.
D'acord.
Una miqueta som els catalans, som una mica que no sabem treballar massa en col·lectiu i potser hauríem de prendre una miqueta més de treballar en col·lectiu. És una, penso, la meva posició és aquesta, que si treballéssim una mica més en col·lectiu potser podríem sortir més endavant de les coses.
Pedro, bàsicament d'acord?
Bueno, efectivamente, cada uno en su casa tiene que arreglar su crisis, yo estoy de acuerdo, hay que sacar nuevos productos al mercado. Por ejemplo, no puedes parar nunca de pensar. No, el otro día le preguntaron a un señor que se ha hecho muy mayor ya y le hicieron un homenaje y le preguntaron qué pensaba todo el día. Él decía en mujeres, no. Hay que pensar en el trabajo y en el cliente potencial que tienes en la zona y qué es lo que quiere, qué es lo que busca, o qué está de moda actual y seguir eso, ¿no? Por ejemplo, Segarrulls, ¿qué está haciendo ahora? Segarrulls tiene una competencia importante con el tema de sitios de banquetes, ¿no? Concretamente con las bodegas del Penedès, que hay tantas, pues han habilitado sus locales que son hermosos y preciosos, uh-huh. tienen unas grandes
dimensiones. Claro.
Correcto. Entonces, pues para nosotros es una gran competencia, porque seguramente por el mismo precio sus instalaciones, pues los novios les gustan más. Entonces, ¿qué ha hecho más en Segarrulls? Buscar otro mercado, que es el de las bodas medievales. Estamos en una masía medieval, lo cual ya tenemos un punto a nuestro favor, el entorno también lo es, y empezamos a fomentar el tema de bodas medievales y estamos teniendo pues un éxito tremendo, ¿no? En este momento somos únicos aquí en la zona.
Escolta, ¿cómo funciona eso?
Confusión.
Sí, sí.
Bueno, a ver, nosotros decimos bodas medievales al gusto actual, un poco. Ajá. O sea, no aquello que comes con la mano y todo eso, ¿no? Pero sí tratamos de...
Armadura, nada.
Armadura. Sí, sí, bueno. Estaba pensando en el señor Campos de armadura.
Bueno, las decoraciones, la decoración que tenemos, evidentemente.
Es decir, una ambientación de la época.
Correcto, correcto.
Pero que la novia continúe, digamos, sí, de sí.
Bueno, pues llegan en un carruaje con caballos, tenemos unos decorados preparados para esto, la vajilla es de barro, los asados se hacen delante del cliente, los costillares aquellos, en fin, es toda una fiesta con actores, bueno, cetrería, en fin, es todo un espectáculo, la verdad es que es todo un espectáculo, y bueno, en esto somos únicos ahora.
Ah, ¿no? Perquè pujan cavalls per aquella carretera també té un mèrit, eh?
Sí, sí, sí que pujan cavalls, sí, 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 i tant, i tant.
I baixar-los.
Bueno. Sí, sí, sí.
Senyor José Campos, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El senyor Campos treballa de director d'alimentació i begudes. Saluteu Melià. Des de quan?
Des del 26 de diciembre del 97.
Buena
memoria. Melià trabajo bastante antes.
Buena memoria.
Però sí.
I vostè venia de?
De Sevilla, de Melià Lebreros.
Vaja.
Melià Lebreros.
I el canvi, què tal?
El canvi, bien. Bien, bastante bien. Tuvimos una época un poquito dura. Un trabajo igual que igual
la postolímpica també, eh?
Sí, sí, no, igual que Paco Castelví, vale, tuvimos un trabajo duro que hacer. Ahora parecía que estábamos bien organizados, bien remontados. Nuevamente nos golpea la crisis. Estoy de acuerdo básicamente en todo lo que se ha dicho, porque al final todo va al mismo sitio, la crisis, hombre. Lo único en lo que yo discreparía un pelín es en que nosotros estamos viendo la crisis desde nuestro pedestal, digamos. Yo pienso en muchas familias que no tienen ningún ingreso y eso seguramente que estarán viviendo la crisis de otra manera. Pero, claro, el punto de vista que nosotros tenemos es el que tenemos, ¿no? Y evidentemente yo estoy de acuerdo con Paco en todo lo demás, en que la crisis con Pedro Alonso, que era perpetua en aquellos tiempos, a mí y mi madre... De pequeño me hacía los pantalones. Ella compraba tela, que era más barato. Y
como bien sobraba tela, tantas mares,
claro,
aquí, ¿no?
Sobraba tela y cuando se me rompían los pantalones me ponía una pieza. Y esos eran los pantalones. O sea, claro, extrapolar eso a aquella época ahora es distinto. Ahora tenemos otras necesidades, tenemos tal, y ahí es donde estoy de acuerdo con Paco. Lo único es que sí es cierto que hay muchas personas que han perdido trabajo, han perdido casa, y eso seguramente que nos estamos olvidando un poquito de ello. En cuanto al tema de la restauración, pues fundamentalmente de acuerdo con todo. Pedro tiene su imaginación puesta a funcionar siempre, Paco también, nosotros también nos estamos moviendo. Nosotros quizás trabajamos la restauración de un poco, o sea, en dos vertientes. Nosotros tenemos mucho grupo de hotel, la restauración, la demanda de un cliente de hotel quizás es un poco distinta a la demanda de... Aunque nosotros también trabajamos bodas, también trabajamos banquetes y trabajamos... Pero fundamentalmente nuestro fuerte son los grupos, reuniones de empresas, congresos, convenciones que requieren. Aunque ahí también la crisis está golpeando, evidentemente vamos a salir de esta crisis y estamos trabajando muy duro. Trabajando en dos vertientes. Una, en controlar nuestros costos lo máximo posible, sin afectar ni al servicio ni a la calidad. Nosotros estamos trabajando en procesos de servicio, en equipamientos que nos faciliten el trabajo, porque al fin y al cabo nuestra principal partida de costos, incluso más que la materia prima en los costos sociales, ¿no?
Els costos laborals, vol dir? Els
costos laborals. Mm-hmm.
Perquè aquesta és una equació possible, cada vegada que es diu tan obertament que es poden reduir costos sense perjudicar el servei i sense perjudicar la qualitat, aquesta és una equació possible, veritablement?
Sí. Por sistema, o sea, por procedimiento, por procedimiento de trabajo, vamos a ver, no es lo mismo hacer un asado al estilo medieval con un montón de tiempo que un horno de convención que lo hace y le programa y lo hace cualquiera. Eso no afecta a la calidad para nada. Y hay el equipamiento del que disponemos hoy día. Hoy día, yo que sé, a la hora de hacer un montaje de un banquete grande, pues nosotros hemos ido a tener todo sobre ruedas. Nosotros, todos los tableros y todas las historias van todo sobre ruedas, con lo cual, pues minimizamos nuestro tiempo de montaje. Esos son costos laborales y eso no afecta para nada ni a la calidad ni al servicio. Nosotros tenemos los mismos camareros por comensal que teníamos antes, ahí no hemos afectado nada, pero hemos trabajado en los procesos de trabajo, en tratar de adecuarnos a todo lo que el mercado pone en nuestras manos en cuanto a equipamiento y demás, para, de alguna manera, minimizar los costos donde podamos, siempre sin afectar ni a la calidad de la comida ni al servicio. Tenemos nuestros estándares de marca y de ahí no nos salimos.
Dèieu fa un moment que havíeu compartit una crisi també, en Francesc parlava de la postolímpica i el senyor Campos parlava de la post-expo de Sevilla.
Sí, lo pasamos muy mal allí.
Carai, quan un diu això, lo pasamos muy mal, tan mal fue.
En Sevilla, sí, en Sevilla se pasó los 3 años posteriores a la expo, se pasó muy mal. Se abrieron muchísimas plazas hoteleras en Sevilla, hubo hoteles que recién terminado por ejemplo, el Hotel Al-Ándalus con 1000 habitaciones, terminada la expo, se hizo la mitad, se hizo clínica y la mitad hotel, ahora creo que estaba cerrado también. Radisson abrió allí, o sea, se abrieron una cantidad de camas hoteleras enormes. Y yo recuerdo que por reuniones que teníamos nosotros de trabajo en Madrid, cuando yo volvía de Madrid en el AVE y llegaba a Santa Justa, a mí me abordaban gente diciéndome, oiga, hotel, 4.000 pesetas, 3.000 pesetas, y te cogían a lazo para llevarte a los hoteles. Hubo muchos hoteles que tuvieron que cerrar. Nosotros aguantamos porque, a ver, Melilla tiene muchísimos hoteles y en Sevilla estábamos mal, pero la empresa a otro nivel, igual que ahora también está muy diversificada la producción de Melilla. Está habiendo una expansión muy fuerte ahora en el mercado asiático, por ejemplo, y en Caribe sigue todavía. Allí no hay crisis y bueno, aquí vamos bien, dentro de lo que cabe, pero hay otros mercados.
D'acord, o sigui que un dels secrets és aguantar,
Sí, no, totalment. Mira, hi ha una cosa, perdoneu que us...
Posteu-vos una miqueta més al micròfon.
Perdoneu que us interrompeixi.
No, home, no.
Però no és que és aguantar, és, deia que és optimitzar, diem de lo social. Hi havia una lacra social, diguem-li, el dic lacra perquè s'havien acostumats als costums, però el que s'ha de fer és reduir tot el sistema és per a tindre més rentabilitat. Rentabilitat, diguem-li, de productivitat social, diguem-li, el personal, no? És a dir, buscar-li la forma i la manera. Abans, quan tot funcionava, tot funciona, però quan una hora val molts diners, el que s'ha de fer és optimitzar aquella hora i rentabilitzar aquella hora. Per tant, buscar la manera de fer els costos, baixar costos. La base fonamental és baixar costos. Però això no era previsible fa 5 anys, perquè tot funcionava, però ara s'ha de baixar costos.
La Dolors assenteix, el senyor Campos vol.
Fundamentalment, havia que ajustar costos i tratar de quitar costos de donde se pueda, pues eso, imaginando sistemas operativos nuevos y tal, porque el mercado no està dispost a pagar lo que pagava antes.
Pero, o sea, això ho dic.
Havia que ajustar precio de venta y por lo tanto hay que tratar de salvar la rentabilidad, pues con cosas imaginativas, como tú dices, y tratando de ajustar los costos, ¿no?
Es que incluso el client quan ve la percepció d'un client que gasta molt, en moments de crisi se'n reté una miqueta per no crear, si té una altra persona al seu costat, de no crear aquella...
Un greuge comparatiu.
Llavors també se n'està, si ell tenia un poder adquisitiu de poder gastar-se amb una ampolla de 30 euros, doncs ara no se'ls gastarà, senzillament per no crear aquestes... gràcies a entrar a un establiment.
Però com que avui ens movem en l'àmbit de la gastronomia, que és un àmbit amb molt valor afegit, ens sembla, o que almenys s'ha venut molt el valor afegit davant d'aquells que deien, bé, jo vaig a un restaurant i vaig a menjar, em pot costar 100 euros, home, doncs serà bo per força. Des d'aquelles persones que, diguem-ne, que creien que era una mica excessiu el parament que s'estava muntant a l'entorn del món gastronòmic, fins a aquells que pensaven que veritablement hi havia aquí un valor que es podia pagar.
És que, de fet,
la crisi ha resituat aquesta sí. escala de valors?
Una mica l'ha resituat, però penso que igualment hi ha públic per tot. Igualment, jo penso que hi ha públic per tot. La crisi afecta diferent gent de diferent manera i, per tant, s'ha d'intentar igualment tindre aquest tipus d'establiment, aquest tipus de client, i mimar-los amb tots de la mateixa manera que s'estava mimant fins ara. I el no cal perdre massa els horitzons. Si un establiment està especialitzat en una sèrie de cuina, doncs no té per què massa canviar, sinó intentar que aquell client que venia, doncs intentar buscar què és el que busca en aquest moment i mimar-lo. Un altre establiment, doncs, si tenia un altre tipus de client, doncs també el mateix, i si busca un turisme o un altre, i és això, contínuament fent a la imaginació per saber cadascú, i cadascú això ho sabem nosaltres, el nostre establiment, quin és el seu client i què és el que demana.
Però a partir del que deia el senyor Campos, la prioritat ara és el preu ajustat.
Sí que s'han d'ajustar preus.
Pedro? Sí, correcte.
Sí? Sí.
Correcte.
Sí.
És que el client te lo pide.
Y hay otra cosa, o sea, estoy de acuerdo en todo eso, pero hay otra cosa, y es que tenemos que seguir reinventándonos, como decía Pedro antes.
Sí, sí.
O sea, tenemos que, o sea, la demanda de gastronómica de hoy no es la misma que hace 20 años. O sea, los gustos cambian, ahora hay otra forma de alimentarse, la cocina de proximidad, de zona, eso está muy bien porque es el kilómetro cero, tú te tienes los productos frescos, los cocinas. Hay una cosa en la que estamos trabajando nosotros, porque aparte nosotros dedicarnos al tema de congresos, grupos y demás, tenemos el restaurante del hotel, hay gente de la zona y clientes habituales, y estamos tratando de crear un concepto nuevo de cocina mediterránea, del Mediterranean Bistro, que le estamos llamando. Estamos tratando de desarrollarlo, estamos con el desarrollo de adecuar toda la gastronomía, mucha verdurita plancha, muchas cosas también de proximidad y tal, que yo creo que es la demanda. Y eso también es trabajo nuestro, o sea, solamente con quitar, o sea, procedimiento, quitar costos y tal, no vamos a salir de la crisis, tenemos que dar un paso adelante.
Innovarse a los tiempos. Entonces, que la gente quiere esto. Mirar una cosa, ahora me estaba pensando, el tema del bulli. Bulli lo puso a la máxima expresión, que estamos hablando de restaurantes, pero ha cerrado. ¿Y ha cerrado por qué? Porque en su gran triunfo ha cerrado. Porque en este momento podía haber un declive.
Totalmente.
Y sin embargo, ha puesto la máxima expresión y cuando estaba arriba del todo, ha cerrado.
Però si no recordo malament, Francesc, que el propi Ferran Adrià admetia que des del punt de vista dels diners, aquest no era un negoci que funcionés.
No, nunca. Un restaurante de ese tipo no se puede rentabilizar en la vida. Yo tengo, con nosotros trabaja Dani García, que es estrella Michelin también, que tiene en el Hotel Don Pepe, tiene el restaurante Calima. Y él llena cada día, pero pierde dinero. Él gana el dinero en otras
áreas,
en charlas, en su conferencia.
El pragmatisme diria que un restaurant així no té futur, perquè, esclar, no viuria si no fos perquè hi ha els ingressos per un altre costat, no?
Però hi ha una cosa molt important, que us ho voldria dir, ja estava pensant-ho. Penseu una cosa, que estem en uns moments molt importants. Europa és a dir-li, som els millors d'Europa. I no en donem compte. El turisme més important d'Europa està a Espanya. Espanya
i la millor restauració.
Estem parlant del turisme, que posem la restauració, i anava a dir, la restauració.
Correcte.
Estem al dalt de tot, estem
sí,
a la punta de la llança, tiemble de la gastronomia mundial. El Ferran Adrià, tots els seus muchachos i tots, ens han posat en un màxim.
Sí,
aleshores, nosaltres tenim una riquesa de tot el país, de tot Espanya, una riquesa meravellosa, Salamanca, Sevilla, Galícia, Catalunya, tot és meravellós.
Hoy es tremendo la cantidad de chicos que han salido de las escuelas.
Correcte.
De gastronomía.
Correcte.
Está España llena de grandes profesionales.
Correcte.
De edades de menos de 30 años.
Que es menja de maravilla.
De maravilla.
Al magro, a cualquier sitio, a
donde quieras, a donde quieras que vayas.
Maravilloso.
Tengo una
fantástico.
Sí.
Mira que nos ha costado tiempo, ¿eh?
Esto.
Yo tengo una anécdota. En el Meliá Don Pepe, hace muchísimos años, había un jefe de cocina.
Això, Costa del Sol, no? Meliá Don Pepe és aquell que va fer popularíssim Paco Martínez Soria.
Ah, evidentment.
El turisme és un gran invent.
El jefe de cocina, que era un gran professional, reconocido también, Atienza se llamaba, iba a América a dar cursos y demás. Y yo entonces era un empleadillo de que andaba por allí. Y un día se me ocurrió contradecirle, porque el tío era un fanático de la cocina francesa. Yo, por trabajo también, he viajado a Francia, y a mí la cocina francesa, yo eso de las natas calientes y las mantequillas calientes, entraba a un restaurante y el estómago se me hacía polvo, no me ha gustado nunca. Y tuve una enganchada gorda con él, porque yo decía que la cocina francesa, nadie, el tío era, la cocina francesa para él era la Biblia en aquel tiempo. Y yo decía que la mejor cocina era la mediterránea, el aceite de oliva, la materia prima que teníamos aquí. Y mira por dónde, después de 40 años, salió Ferran Adrià y nos vino a dar la razón a todos los que creíamos en eso. Pero es que eso es así, además.
A mi m'agradaria, ja que doncs apuntava abans amb el producte doncs que tenim, el producte de proximitat, una mica el que ha fet el gremi del mercat de l'hostaleria del Penedès és amb aquesta línia que intentava crear una mostra gastronòmica, que una mica també us la volia vindre a explicar, una mostra gastronòmica que plantegem des del dia 16 d'aquest mes fins al dia 30. És una quinzena en què el que intentem és que tots els nostres restaurants utilitzin el producte de proximitat, producte ecològic, el producte doncs que tenim a les nostres terres com de secà, aprofitant el viram, el peix que ens porta el Mediterrani, i llavors elaborar una sèrie de plats als nostres restaurants, els que estan afegits a la ruta, una ruta doncs, que fem que poden visitar els nostres restaurants a diferents llocs del territori de l'Alt Penedès, una mica per això, per conèixer també, més a més, totes les possibilitats gastronòmiques i possibilitats de turisme que poden haver-hi, tots els elements turístics que hi ha dintre del Penedès, des del que es poden trobar a Olèrdola, el que es poden trobar a Castellbí, el que es poden trobar a Vilafranca, Sant Sadurní, i per això no ho fem en una zona, un sol lloc. És una mostra gastronòmica que es fa durant aquesta quinzena, que hi ha 18 restaurants on es poden degustar uns plats molt ben elaborats pels nostres restauradors, i que a part el dia 22 de gener, coincidint amb la festa del xató, on es poden degustar els 4 xatós diferents de tot el Gran Penedès, doncs també aprofitem a fer una carpa gastronòmica en la que es podran degustar a partir de les 10:30 prèvia reserva uns plats fets per aquests gastrònoms nostres, en què es demostrarà com elaboren aquests plats, es farà un tastet, i a part tots n'hi han maridats amb la Diada Penedès. Des del principi la Diada Penedès ha apostat per aquesta mostra, juntament amb Enoturisme Penedès, que també ens faran una sèrie de sortejos per fer visites enoturístiques, visites cellers, hi haurà certs premis, i creiem que doncs pot tindre una miqueta aquest potencial, aquesta sinergia de dir doncs, unim esforços, intentem caminar, oferir el producte, que sàpiguen fer ressò que aquest producte que tenim en aquest país és molt bo, que el sabem elaborar bé, que vinguin als nostres establiments, que coneguin els nostres aliments, que sàpiguen cadascun quina característica té, i una mica des de l'establiment mateix una miqueta d'agents turístics i explicar els recursos turístics que tenen al seu voltant.
Això on serà, Dolors?
Això serà a l'Alt Penedès des del dia 16 de gener fins al dia 30. Recull una sèrie de restaurants que, si voleu, us els puc anomenar.
Sí, d'una forma ràpida, perquè ara és que ens ha arribat aquella paradoxa que més d'un de vostès pensarà, ara que els pagesos han hagut de plegar, ara resulta que els restaurants parlen del producte de proximitat i que estigui fet a la cantonada, ara que ja no tenim pagesos gairebé.
No, de fet n'hi ha, i al Penedès n'hi ha molts que es dediquen al cultiu ecològic, i n'hi ha molts que es dediquen pues, a la viram, a la vinya té molt a donar, també t'està donant uns raïms i uns fruits boníssims, i això ho hem de demostrar a la taula, i els hem de saber vendre. I per qui apostem?
Hi ha molt terreny de pagès que ha acabat sent polígon industrial?
Bé, la mateixa situació
perquè,
econòmica ho ha sigut.
Diguem-ne, en aquests darrers anys, està clar que, en fi, molts sitgetans han vist al voltant i han dit, passi-ho bé bona part del producte autòcton. Molts restauradors deien que us semblava mentida que haguessin de venir les taronges d'Israel o que haguessin de venir els tomàquets de vés a saber on, i que quan vam tenir aquí en el seu dia a una de les cuineres catalanes més conegudes, la Carme Ruscalleda, deia que en fi, que aquest és un país amb una gran gastronomia, però en canvi els pagesos no els hem sabut cuidar.
És el que potser no s'ha pogut cuidar i potser encara hi som a temps.
Dona la sensació del procés a l'inversa ara, no? Que des de la restauració s'estimuli, per dir-ho d'alguna forma, el producte autòcton.
És que el producte, tenim una terra que ens pot donar uns fruits molt bons i per tant hi hem de creure i hem d'intentar consumir aquests productes.
I ens hi hem de guanyar la vida, esclar.
Evidentment. I el que sí que és cert és que doncs, els productors de raïm tenen un gran problema. Si realment es fes de laborers vi, tenim el problema, doncs, o un problema o no, que és el cava. El cava està comprant un raïm a un preu molt baix, però suposo que és perquè la situació o el mercat és el que s'està oferint, no? No és un tema que jo conegui en accés, mm-hmm. i per tant no hi puc posar massa.
Però és que ens cridem l'atenció coses, el periòdico fa dos dies parlava de l'oli i de com Itàlia,
sí.
En fi, ven oli espanyol sense cap mena de... Bé, fent-se passar per oli italià i resulta que les olives...
Ha passat igual que con la cocina francesa. Los franceses han sabido vender mucho mejor su cocina, los italianos han sabido vender mucho mejor.
Aquest és l'assumpte, eh?
Aquest és l'assumpte. És la promoció del producte.
Nosotros somos muy buenos, tenemos productos, somos muy buenos, pero no sabemos hacerle el marketing al producto. No hemos sabido hasta ahora.
Es miren más a l'ombrigo. Mira, et diré una cosa. Els espanyols us deia que teníem unes coses magnífiques que no té Europa, eh? Tenim algo que ningú parla, que som els més ben preparats d'Europa en turisme, en gastronomia, som els més ben preparats, perquè tot és nou. Els hotels de qualsevol hotel d'Espanya és millor que el de 5 estrelles d'Itàlia o de França. I, sin embargo, per què ho dius? I a dir que
el José
deia, és que l'olor del... Escolta, els quan venen els d'allà, nosaltres, aquest producte mediterrà que olores, aquest producte que és fresc de les nostres restaurants, escolta, mengen molt bé. Tenim algo molt potencial, que és el turisme d'una qualitat, el que és la gastronomia i de pernotació, magnífic. I després té el cultural magnífic. Clar, això és molt important. Barcelona, tot i és Dolors, que deies que s'ha de... Sí, senyor, jo diria que s'ha d'apoyar el tema de Barcelona amb el Penedès, amb el Garraf, tot això. Per què? És Barcelona i deixa't estar de punyetes. I quan arribem a París, anem a 30 quilòmetres fora de París per veure no sé el què, o Àustria, o el que es digui. Hem d'obrir tot aquest tema, perquè la potenciació sempre serà Barcelona. I el resto, la cultura, aquesta, això que esteu fent vosaltres, de totes aquestes mostres, que se'n donin compte. Això és el triomfo d'aquesta època. I els pagesos, el que han de convèncer és la joventut, aquesta joventut, que no tindran feina, que no sabran què fer, hauran d'anar a la terra. I és una oportunitat que tenen per poder treballar. I per poder... Fa un rato que ho deia a la sortida, el meu sogre estava de Ribarroja d'Ebre, a les primeres peres que van fent les venia... Es va fer amb molta pela, així mateix, en aquella època, fa 40 anys, perquè venia les primeres peres a Mercabarna. I se li pagaven molt bé. Però un pagès de Ribarroja, què passa? Pues sí, senyor, pues s'ha de buscar l'oportunitat. Tenim coses tan importants, allò del producte aquest que estem dient de fresc als restaurants per portar a l'abast, això és important. Que nosaltres podem fer competència i hem de fer marca. I fem marca. Tota la política que hi ha d'entrar. Fem marca, diguem-li, a la promoció dels grans productes que tenim. Itàlia ens està comprant l'oli i l'està venent com italià, eh? Us ho dic així descaradament, perquè s'ha de dir, i el venen per tot el món, perquè a tot el món estan ells implantats, com França, els vins, els xampanys francesos, perquè saben vendre el producte. Hem de saber vendre el nostre producte.
Hem de ser capaços de treballar conjuntament. Correcte. I fer-ho tant públic com privat i saber vendre molt bé.
I aquests senyors que ens escolten, els polítics, que no s'entenen, perquè escolta, jo no acabo d'entendre que porten dos anys al social i al patronal, s'estan discutint per arribar a un acord. No hi ha dret. No hi ha dret que hi hagi dos anys que no arriben ni a un acord quan els països necessiten un acord. Doncs encara no arribaran a un acord. Això no hi ha dret.
Aquesta qüestió, però, de saber-se promocionar, i tots tenen llarga trajectòria, això és tan etern gairebé com la vida, eh? Sempre,
sempre.
És la base.
Sempre,
Ha habido a través de los gremios y demás, pero luego, o sea, tú inicias un proceso de una cosa y luego no se cumple, no te apoyan. Yo fui presidente del gremio de Castelldefels durante 4 años, creamos la primera muestra de cocina de Castelldefels, ahora se va por la 20 y no sé cuántos, uh-huh. y eso ha funcionado, pero eso nos costó bueno, a mí me costó casi lágrimas. O sea, quiero decir, ir puerta por puerta a los restauradores. Oye, vamos a hacer esto. Pero oye, ¿tú crees que esto...? Entre ellos no se hablaban. No, es que yo con aquel... Oye, pero no os tenéis que hablar. Mira, dos pontre lejos uno de otro. Tal. Ahora somos todos amigos. Sí. Hemos creado una cofradía gastronómica. Estamos ahí trabajando de otra manera, o sea, en conjunto, pues pasándonos informaciones, etcétera, ¿no? Pero eso costó muchísimo. Y eso es lo que está costando, que lo que dice Dolors, yo le decía antes, vamos a hacer un plato de allí, del Penedés, con los productos que tenemos, creamos un concurso y tal, bueno, eso es lo que hace falta, pues que luego convocas una reunión, sí, el otro día fue un éxito, fue un éxito que ni todos los restauradores estaban, o sea, creo que la crisis va bien para estas cosas, cuando empiezas a pensar, bueno, si yo no sé, a ver si voy a aprender algo, ¿no? Pues yo creo que es el momento de hacer esas coses. Bueno, no?
Decir... Jo m'agradaria recordar-ho, recordant-te per l'altre aquesta informació, si no et sap greu, que seria, en Facebook tenim una pàgina,
que podem trobar que volem, la que pàgina... Més ràpid, la pàgina de Facebook, com
Facebook, es diu? Mostra Gastronòmica Penedès.
Mostra Gastronòmica Penedès.
A Twitter, i després a la pàgina del Gremi, que és www.gremihostaleriapenedès.com, i allà podeu trobar tota la informació d'aquesta mostra gastronòmica i de la festa del Xató.
Gràcies, Dolors. L'agenda de la DEC. 3, 2, 1, fuego.
En breu... El repàs d'agenda d'actes de la DEC. El divendres dia 20 de gener fem una jornada tècnica per organitzar dos d'actes. Es realitza a partir de les 9:30 del matí i es tracta d'un itinerari de visites a indrets idonis per a l'organització d'actes d'empresa. El dimecres dia 25 de gener tenim una nova sessió dels dimecres de la DEC amb el títol Polítiques d'empresa. Es realitza a la 1 del migdia al restaurant La Cucanya i com a ponència tenim el senyor Jordi Serret, director executiu d'Acció. I en relació a la formació, iniciem any i ho fem amb noves propostes formatives. La propera setmana comencem els nous cursos, tant cursos subvencionats com seminaris i tallers, on podreu trobar tota la informació des de la pàgina web de la DEC, a l'apartat de formació, que és www.adec.cat, on podreu veure els calendaris i els programes i podeu fer des d'allà la vostra reserva de plaça.
Gràcies, Susana. www.adec.cat. Gràcies, Pedro. Gràcies, Dolors. Gràcies, Francesc. Gràcies, José. En 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.